Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. El conseller d'Economia, Jaume Giró, ha anunciat que el govern aprovarà a principis de novembre els pressupostos pel 2022. Ho ha fet a la sessió de control al govern que s'està celebrant ara mateix al Parlament. Ho està seguint la Judit Casellas. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia, Giró està compromès que el mes que ve s'aprovaran els pressupostos del Consell Executiu i després s'iniciaran els corresponents tràmits parlamentaris. Ho ha fet en resposta als socialistes a qui els ha fet aquest retret.
Aquest govern tan trencat i tan dividit entre Esquerra i Junts, estem d'acord des del primer dia amb els pressupostos. Des del primer dia. Jo li recordo que a vostès els hi queda encara 21 escons, 21 diputades i diputats per poder aprovar els pressupostos.
Giró ha dit en referència als comptes que s'han d'aprovar al si del govern espanyol entre el PSOE i Unides Podem. A més, ha afegit que la salut de la coalició del govern entre Esquerra i Junts és molt sòlid.
Gràcies, Judit. I encara des de la sessió de control al Parlament, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat que el departament preveu contractar 869 agents de Mossos d'Esquadra el 2022.
I també anunciar que l'altre dia van haver-hi la incorporació, que comença en dilluns, de 689 agents. I anunciar també la contractació per l'any vinent i, per tant, l'inici de les proves per 860 agents nous al cos de Mossos d'Esquadra.
Elena ha indicat que amb l'entrada de nous agents es podria garantir el dret a la jubilació anticipada. El conseller també ha apuntat que té previst incrementar el pressupost de la Conselleria d'Interior. I els treballadors del Banc Sabadell comencen avui dues jornades de vaga en protesta per l'ERO que l'entitat proposa per a 1.730 persones en tot l'estat. Els sindicats han fet una crida massiva com a mesura de pressió per evitar l'ERO a l'entitat i no descarten més mobilitzacions. UGT, SICAM Aproves, Alta, Quadros GBS i Intersindical són els cinc sindicats que manifesten la voluntat d'arribar a un acord i lamenten no percebre la mateixa intenció de l'empresa. Consideren que les passes que han fet fins ara l'entitat són previsibles i insuficients i per això li recomanen apostar per mesures justes que convencin la plantilla. La concentració està convocada per avui i per divendres de 11 del matí a 1 del migdia davant l'edifici Torre Sabadell a Barcelona. I més notícies, el govern consultarà aquest matí al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya si avala l'ús del passaport Covid per poder entrar a les discoteques. L'executiu confia en que els jutges el respondran avui mateix o demà a tot estirar perquè la mesura pugui entrar en vigor la nit de dijous a divendres, que és quan està previst que els locals d'oci nocturn puguin reobrir les seves portes tancades des de fa més d'un any i mig. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, Fede Sardà, propietari d'una de les sales mítiques de Barcelona, Luz de Gas, ha defensat la implementació del passaport Covid.
És de sentit comú que en un lloc tancat on la gent interacciona molt, pues que hi hagi el passaport Covid. És de sentit comú. Jo crec que aquí diran que sí, però bueno, jo per això obro una setmana més tard, aviam què passa.
I pel que fa a les dades de la Covid, la velocitat de transmissió baixa 0,2 en les darreres hores i se situa ara en 1,04. El risc de rebrot també recula un punt, fins a 63, i Salut ha declarat 22 hospitalitzats menys i 6 crítics menys ingressats a les UCI, que passen de 123 a 117. Des d'ahir ja s'han posat 10.797 vacunes i a Catalunya ja hi ha un 72,7% de la població amb la pauta completa. Temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
D'aquí una hora, el vicepresident econòmic Eduard Romeu i el director general del Barça, Ferran Reverter, han de donar a conèixer els resultats de la due diligence que va encarregar la Junta de la Porta per fiscalitzar la gestió de l'expresident Josep Maria Bartomeu. De fet, el club ja va avançar a mitjans de setembre que amb l'auditoria s'hi han trobat algunes irregularitats. Exactament, el director econòmic va qualificar-les de ciència-ficció i haurà de ser el soci compromissari a l'assemblea del dia 17 d'octubre si decideixen prendre accions de responsabilitats contra l'anterior junta. Estarem pendents dels resultats d'aquesta due diligence. Mentrestant, aquesta nit el jove blaugrana Gavi podria debutar en un partit oficial amb la selecció absoluta. Espanya s'enfronta a Itàlia a 8:45 del vespre en la primera semifinal de la Lliga de les Nacions que juga a San Siro. El seleccionador Luis Enrique no ha confirmat que el jugador disposi avui de minuts, però la manera en què va parlar d'ell amb la roda de premsa d'ahir fa entreveure la seva debilitat cap al migcampista.
A Gavi lo veo muy bien, le veo lo que ya sabía de antemano, lo podemos refrendar cada vez que lo vemos jugar en su equipo, en el Barça, y lo único que hay que tener con Gavi es lo que siempre decimos con los jóvenes: mucha tranquilidad.
El partit d'Espanya es podrà seguir en directe per Televisió Espanyola.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Més notícies a les 12.
Ràdio Estel.
Tens Android? I tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Un altre punt de vista.
Sis minuts que passen de les 11 del matí, estem en directe al matí a Ràdio Estel. Mira, és que ens fa molta il·lusió tocar aquest tema avui a un altre punt de vista. De fet, ja estàvem escoltant l'informatiu puntual a cada hora aquí a Ràdio Estel, però ja estàvem tenint una conversa magnífica fora micro, però que ara la compartirem amb tots vosaltres. I és que una de les coses bones del confinament ha estat l'oportunitat de reinventar-nos i acceptar també els canvis com una nova oportunitat per arriscar i créixer. I, per què no, també néixer de nou. Aquest és el cas de dues noves editorials catalanes i que editaran clàssics en català. Són Cal Carrer i Edicions del Cràter i avui ens expliquen doncs, el seu projecte al matí a Ràdio Estel. D'una banda, presentem a Antònia Carrer. Ella és impulsora de l'editorial Cal Carrer. Què tal? Com estàs?
Hola, molt bé. Contenta de ser aquí. Moltes gràcies.
I enhorabona, perquè, clar, és que això, que neixi doncs, una editorial no?, des del confinament, és tota una novetat, no, Antònia?
Bé, jo no sé si una novetat per descomptat. Potser és una bogeria. De vegades tinc la sensació que hem enfollit tots perquè, bé, amb els temps que corren, doncs muntar una empresa, invertir calés i tota aquesta cosa, però és un projecte emocionant.
Un projecte que també està compartit, d'alguna manera, amb la Mariona Bosch i l'Oriol Ràfols. Ells són creadors d'Edicions del Cràter. Què tal? Benvinguts també al matí a Ràdio Estel.
Bon dia.
Compartiu aquesta idea de l'Antònia? Ha estat una bogeria?
Una mica sí, una mica sí. Però, bueno, a la vida es ve a jugar, no? I aquí estem.
I arriscar, no, Mariona,
sí,
també?
Sí, de tota manera era una cosa que estava pensada des de feia temps, vull dir que sí, ha sigut una mica el detonant, però ja veníem amb la idea de fer-ho.
Ara en parlarem d'això, però primera pregunta que m'agradaria fer-vos als tres. El confinament o la pandèmia, ara ho estàvem parlant, és l'artífex no?, del naixement de les vostres editorials, o com ho veieu? Pel contrari, parlem d'una idea que ja m'estagàveu, com ens estava explicant la Mariona feia temps, i la pandèmia doncs simplement va coincidir. Antònia.
En el meu cas, en el cas de Cal Carrer, això està estretament lligat amb la pandèmia. Jo crec que sense el confinament Cal Carrer no existiria. Vam tenir molt temps per rumiar, estàvem avorrits a casa i comences a donar voltes, i bé, o sigui que Cal Carrer neix gràcies al primer confinament del mes de març. Sí, en aquest cas no en tinc cap dubte. Uh-huh.
Mariona, Oriol, vosaltres ja era una idea que teníeu, no?
Sí, en el nostre cas ja venia de lluny la idea, simplement que vam començar-ho a parlar, que em sembla que era l'agost de 2020.
Sí.
I vam començar a posar fil a l'agulla, però ja venia de feia temps.
I com va ser aquell punt que diu, va, arrisquem, vinga, o anem a per totes? Us en recordeu d'aquell moment?
No, jo crec que des del principi teníem molt clar que això anava en sèrio. No va haver cap moment allò de passar d'una elucubració dispersa a dir, va, fem-ho, no hi va ser, perquè des del principi crec que teníem molt clar que això anava de veritat.
I durant el confinament també jo, almenys, tinc la sensació que hi havia doncs, com dues postures no? davant la lectura. Els que van devorar més llibres que mai, i per un altre costat hi havia qui deia que de cop i volta doncs, no es podien concentrar, que els costava llegir. Us identifiqueu vosaltres amb algun d'aquests dos grups? Com ho vau viure?
Jo la falta de concentració em va durar una o dues setmanes. Sí que és veritat que vaig canviar com d'hàbits, però de seguida se'm va passar, i jo és que, com sempre he estat molt lectora, doncs vaig passar de seguida a l'altra banda, no?
I tu, Oriol?
Jo he llegit sempre molt, i també... No va ser un canvi. Però jo crec que una mica la falta de concentració és una cosa que potser la pandèmia s'accentua, però que és una cosa del nostre món d'avui en dia, no? Potser més enllà de la pandèmia. A la gent li costa concentrar-se, estigui a casa o a fora, no?
I que potser també és el que deia la Mariona, que va ser un punt transitori, perquè és que com que no ens havíem vist mai en aquesta situació, no? Estàvem desubicats, però ja després, quan vam trobar el nostre lloc, bueno, no ho sé, eh? Jo, Antoni, jo també sóc més del parer que vaig trobar temps, no?, per fer totes aquelles coses que no pots fer, com per exemple llegir, a vegades, eh? O has de trobar el moment adient per llegir.
En el meu cas, el que em va costar molt va ser escriure. Escriure sí que no ho podia fer, però llegir sí. I vaig llegir...
Ja llegeixo molt.
Vaig llegir molt més que abans. Vaig fer una proesa, que és llegir-me l'Ulisses de Joyce, que tenia a casa des de l'any 87. M'havia comprat aquella traducció meravellosa del Quim Mallafré, i no l'havia llegit mai perquè em feia por, un llibre que tothom diu que és tan difícil i tot això, i me'l vaig empassar sencer. Va ser una experiència extraordinària, és un llibre magnífic, i mira, com a conseqüència d'això, quan després se'm va acudir la idea de Cal Carrer, un dels llibres que publicarem és el monòleg de la Molly Bloom, que és l'apartat final de l'Ulisses del Joyce.
Antoni, una qüestió, ara ens centrem en Cal Carrer, amb la teva editorial impulsora de Cal Carrer, que és fruit, podríem dir, d'una reinvenció de la docència, la jubilació i d'aquesta la creació d'una editorial. Com va passar tot això? Quin va ser el procés?
Han passat diverses coses.
Sou de Terrassa,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Mira, a mi m'agrada definir això. Cal Carrer, per mi, és una aventura cultural i emocional. Jo sóc filla de carnissers, els meus pares i els meus avis tenien una carnisseria a Terrassa, que es deia Cal Carrer. La meva germana i el meu cunyat i els meus nebots van treballar a la carnisseria, jo també, durant molts anys, durant 9 anys, mentre estudiava. I per diverses raons, és a dir, malalties dels meus pares i de la meva germana, la carnisseria es va tancar. I llavors, quan estava tancada la carnisseria, doncs... quan se'm va acudir això de reconvertir la marca de Cal Carrer i en lloc de fer llibrets de porc, fer llibres, doncs en parlàvem amb la meva germana a Terrassa i amb els meus nebots i amb el meu cunyat, i a la meva germana li feia moltíssima il·lusió. I aquest és un motiu fonamental per haver tirat endavant això. La meva germana es va morir de càncer el desembre de l'any passat. I llavors va coincidir que jo sabia, doncs, que el mes de setembre del 2020 em jubilava de funcionària. I llavors, mira, tot va anar rodat. I vaig pensar, m'he passat tota la vida fent de funcionària, no arriscant mai un duro, doncs ara em faré empresària i arriscaré calés. I aquesta és l'aventura.
Aquesta és la història, no?
Aquesta és la història.
I vosaltres, ja t'has marcat, una fita, que és la de, en principi, no publicareu Cal Carrer cap llibre de més de 250 pàgines.
Sí, això són aquelles coses que se'm va escapar, ho vaig dir-ho, i ara em fa una mica de por, perquè ara, si se me'n presenta un de 260, què farem, no? Però bé, en principi, Cal Carrer té tres premisses. Una és la brevetat, l'altra és la qualitat i l'altra és la modernitat. La brevetat vol dir que farem llibres breus per acostar els clàssics al públic generalista. I, per tant, doncs la idea és aquesta. O sigui, els dos primers que han sortit avui ja els podeu anar a comprar corrents a les llibreries, els dos que han sortit avui, que són dos relats de la Virgínia i el Leonard Woolf i cinc vells de Jesús Moncada, tenen 60 pàgines, cada un. O sigui, són molt petitets, són la col·lecció Menuts. Tenim tres col·leccions relacionades amb el porc. La més petita es diu Menuts, després hi ha els llibrets i després hi ha el Llom dos colors. El Llom dos colors seran els més gruixuts i aquests procuraré que no passin de les 250 pàgines. Sí.
Només publicareu clàssics en català.
Sí.
Aquesta sí que és la...
Sí, 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 sí. Aquesta és també una premissa irrenunciable. Per publicar Cal Carrer t'has d'haver mort, i si pot ser, abans del 1941. Així ens estalviem els drets d'autor.
Una condició que em sembla que també doncs comparteixen des de l'editorial del Cràter, no? Mariona o Oriol?
Sí, sí, sí. Nosaltres comencem amb dues col·leccions, una que és de relats, contes, i hi haurà alguna novel·la curta, potser, i després una altra col·lecció que és de textos autobiogràfics, que serien cartes, diaris i també llibres de viatges.
Volem saber una mica la història de la vostra editorial, perquè què fa un escriptor i una professional del món editorial quan decidiu, no?, ajuntar-vos?
O perquè ens coneixem de fa temps i sempre hem parlat molt de llibres i això, i hem anat veient sempre que els gustos són molt afins entre la Mariona i jo.
Bueno, és combinar una idea, un gust o una sensibilitat, però també en veure que hi ha un buit de, doncs, del que comentem, de grans autors, que el que s'ha traduït al català és la gran novel·la o les dues o tres obres més conegudes. Llavors hi ha tota una banda de textos que poden ser des de contes o un diari o una correspondència, que són molt interessants i que potser agafen com dues vessants que no són centrals de l'autor. Una seria, per exemple, el relat, que és una gran manera d'entrar i de conèixer aquests clàssics, que potser et fa por, doncs, entrar en una gran novel·la, doncs amb aquesta mena de textos és més fàcil. I llavors el que seria el diari o les cartes és per un lector que ja coneix aquest autor, que ja l'ha llegit i que diu, bueno, doncs ara vaig a conèixer la veu seva íntima.
Creieu que, en general, doncs, la gent ara li ve més de gust llegir, o sigui, o rellegir els clàssics, que hi ha com una nova tendència?
És possible. És possible que en l'escriptura contemporània, sí, ja no s'hi trobi un fons que potser en els clàssics trobes, no?
Clar.
És possible. No hi he pensat a fons.
Per mi els clàssics són fonamentals, perquè nosaltres som d'allà on venim. I, és clar, vull dir, qualsevol escriptor que no hagi llegit els clàssics, doncs, en fi, vull dir, a veure, ara diré una botada, però a mi no m'interessa. Llavors, els clàssics, el que els hi passa és que durant molts anys s'han sigut vistos com una cosa que és molt important però que no llegeix ningú. Precisament pel que deia la Mariona, no sé, per exemple, no llegir Guerra i Pau fa molta por perquè, clar, són dos volums de 900 pàgines i, mare meva, no?, qui s'hi posa aquí? En canvi, un relat de Tolstoi curtet, doncs això, no? Jo estic convençuda que els clàssics s'han d'apropar al públic d'avui en dia perquè els clàssics són moderns, ens parlen de coses
actuals,
que,
no?
Exacte, que ens interpel·len directament encara avui en dia. I això és el que s'ha de fer de veure dels clàssics.
Clar, però d'alguna manera podem dir als lectors o no lectors, vam dir, ostres, que a mi em fa pal llegir un clàssic, no?
Ja, però és que també són textos molt interessants i molt divertits i és genial llegir-los. No és una idea d'obligació de que hagi de fer una cosa perquè és molt important, sinó al contrari, que és que ho disfrutes i que està molt bé.
Clar, perquè d'alguna manera també ens obligaven, ara que ho deies tu, no, Mariona, al col·le, no? A l'escola, a llegir els clàssics, i ara quan ets més gran dius, ostres, clar, és que per què no vaig llegir aquell clàssic a fons, no? I ara doncs tenim l'oportunitat gràcies, doncs, a noves editorials com les vostres.
Clar, és que, perdó, a l'escola haurien de reformar unes quantes coses perquè, per exemple, el concepte de lectura obligatòria, aquest adjectiu, és que ja fa tirar enrere.
Aquest rebuig, no?
Sí, és que és una cosa que és interessant en si mateixa, vull dir que és atractiva i que està molt bé apropar-t'hi i conèixer-la.
Jo crec que hi ha molta gent que tinc com instaurada una idea de clàssic que equival a una cosa pesada i
densa, que costarà de llegir.
I no és veritat, perquè vas a llegir relats de molt passant, com aquest que farem ara, i són una cosa amena, que clara, que passa ràpid. No són aquesta cosa, això, pesada, no?
Escolteu, ara que tenim doncs, aquestes dues noves editorials que han nascut de la pandèmia, que, per cert, doncs, publicaran clàssics en català, quina relació teniu? Us coneixíeu? De fet, em sembla que us heu conegut avui mateix, no?
Sí, ens hem conegut aquí fora.
Hi ha competitius? O sigui, us considereu que sou competidors, Antònia?
Mira, per part meva no. Jo estic convençuda que, i a més, per l'experiència que tinc de contactes amb altres editorials muntant aquesta, però estic convençuda que les editorials independents, que acostumem a ser petites, creem unes sinergies que ens van bé les unes a les altres. O sigui, per exemple, un lector de Periscopi, doncs després s'acostarà a l'altre, i després s'acostarà a Club Editor, i s'acostarà a Males Herbes, per citar unes que ja estan consagrades, Per tant, jo crec que, vaja, almenys jo no ho visc com una competència, sinó com una manera d'aportar lectors com els vasos comunicants, que ens faran bé a totes dues, a les edicions del Cràter i a Cal Carrer.
I és que hi ha molts textos que, no, que són molt interessants i que no estan traduïts al català, vull dir que no ens ho acabarem, eh?
No, per tant, hi ha edicions per anys, eh?
Esperem que sí. Si sí, el negoci no fa fallida...
No, nosaltres us desitgem moltíssima sort. No sé si per acabar voldríeu llançar algun missatge, emetre algun missatge, no?, animant a la gent això, que s'han de llegir clàssics, no?
El meu missatge seria que llegir no ha de fer por, i que tampoc no ha de fer por abandonar un llibre. Si llegim un llibre que no ens agrada, el deixem a mitges i ja està. Els de Cal Carrer, com que són molt breus, doncs potser no tindran temps de deixar-los a mitges.
Mariona Oriol, a veure, quin és el vostre eslògan?
No sé si tinc un missatge, però llegir està bé perquè t'obre moltes portes.
I Oriol, tu voldries dir, no, doncs hem de llegir clàssics. A mi m'ha quedat claríssim, doncs, aquest missatge avui d'Antònia Carrer, impulsora de l'editorial Cal Carrer, i la Mariona Bosch i l'Oriol Ràfols, creadors d'edicions del Cràter. Moltíssimes gràcies per haver estat al matí a Ràdio Estel. A mi ja m'heu conquistat, vull dir, jo avui mateix, que per cert ja ha sortit, eh?
Sí,
ja,
sí,
ja.
Sí, sí.
Vosaltres també, eh?
Sortim d'aquí un mes.
D'aquí un mes comenceu, sí, eh? Sí. Bueno, doncs ja ens anireu explicant el feedback de com va tot plegat. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Ara al matí a Ràdio Estel, passen 21 minuts ja de les 11, marxem res a publicitat i a la tornada parlarem amb l'advocada Marielba Rojas del món de les herències. No us ho perdeu. Fins ara.
Ràdio Estel.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín. Hey,
hey, hey! El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel. Tens Android? I tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6. El món de les herències, un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93 246 60 96.
Minuts que passen de les 11 del matí. Avui recuperem l'espai del món de les herències del matí a Ràdio Estel, un espai on l'advocada Marielba Rojas ens dona, doncs, les claus per entendre el dret de successions i herències. Un món que de primeres, doncs, pot semblar a vegades bastant confús, però que si ens endinsem en ell descobrirem tot el que podem fer per tal de previndre, sobretot, doncs, possibles maldecaps futurs. Marielba Rojas, bienvenida.
Hola, muchas gracias de volver a verte. Encantada, ¿eh?
Qué alegría.
Sí, sí. Mucho tiempo.
Hoy por esto, en esta sección, nos quieres hablar dels tràmits, no?, per poder heretar, que sembla, doncs, algo que ho tinguem molt, que no ho tinguem molt al cap, però s'ha de tenir al cap, no,
sí,
María Alba?
Sí, sí, es mejor tener las cosas claras para no agobiarse, porque ya bastante agobia es el fallecimiento de una persona que uno quiere, ¿verdad?
Totalmente, ¿no? Mm-hmm. Y después, cuando una persona muere, claro, nos viene a la cabeza, pues, con muchos trámites que se han, sí, de hacer, y que estos trámites se pueden hacer de una manera preventiva y así no soluciona la vida,
sí,
¿no?
Sí, por lo menos saber que no es tan complicado, porque en un fallecimiento una persona se bloquea totalmente, o sea que... Y lamentablemente hay que hacerlo, o sea, no se puede evitar hacer esto.
Mm-hmm. Mm-hmm. Porque, María Alba, ¿cuáles son o quins són els tràmits que s'han de fer després de la mort d'un familiar? Així, en línies generals.
Mira, lo primero de todo es conseguir el certificado de fallecimiento, pero no el que las personas suelen tener en sus manos, que es el certificado de fallecimiento médico. Eso no tiene efectos jurídicos. Tiene que ser el certificado de fallecimiento que te da el registro civil del lugar donde haya fallecido esa persona. Ese es el primer trámite. A partir de ahí puedes ir consiguiendo el resto de documentos, que son unos cuantos, pero ese es el primero.
De acuerdo. Y entonces, ¿qué nos indicará el certificado de últimas voluntades?
Pues mira, cuando una persona fallece, lo primero que tenemos que hacer es saber si ha hecho testamento o no. Y este es el documento que tú acabas de decir. Existe en Madrid un registro donde todos los testamentos que se firmen en España o los pactos sucesorios, que son testamentos familiares, se inscriben en ese registro. Por tanto, es obligatorio conseguir el certificado de registro de últimas voluntades para saber si esa persona ha fallecido con testamento o no tenía testamento.
Vale, entonces esto, María Alba, sería como el primer paso para saber si una persona, sí, ha hecho testamento o no.
Sí, si no ha hecho testamento vamos mal, porque será la cosa muchísimo más complicado.
Luego hablaremos de si sucede esta opción, pero en el caso, ahora nos estabas explicando, ¿no?, aquest certificat de últimas voluntades. ¿Qué sortirá més en aquest certificat?
Ahí te saldrán todos los testamentos que ha hecho una persona. Hay personas que hacen como 10 o 20 testamentos.
Claro,
es una barbaridad.
Tú pots, els pots anar canviant, pues, i modificant.
Efectivamente, nosotros podemos hacer todos los testamentos que queramos, solo hay que tener en cuenta que el único que va a valer es el último que hagamos. Uh-huh. Entonces, y... hay personas que han hecho, uf, increíble.
Sí?
Muchísimo.
Tu, que, o sigui, ets coneixedora de molts casos, María Alba, quina és la persona que hagi estat... no sé si ho pots explicar,
Que normalmente fet... el que tiene mucho patrimonio, El que tiene mucho patrimonio va cambiando bastante.
I molta gent al voltant,
sí,
no?
Sí,
també.
Sí, sí.
¿Pero fins a cuántas vegades?
Uf, lo que quieras, porque imagínate que ahora tengo, no sé, me vuelvo a casar en segunda nupcias, cambio el testamento anterior, porque ahora este hijo me he enfadado con él, ahora lo voy a quitar. O sea, hay tantas, digamos, circunstancias que van, digamos, influenciando a la persona para que cambie su testamento.
Uh-huh. I per cert, clar, jo ara estava pensant també a la figura del notari. Tu has de fer el testament, no?
Sí.
Requereixes un notari. Però també hi ha un testament que, si no m'equivoco, és el testament hològraf, que
sí,
és aquell testament que pots fer tu mateix. Explica'ns aquest cas.
Bueno, mira, en el momento de la pandemia, el testamento hológrafo era una buena opción porque no se podía salir de casa. Pero te voy a decir sincera, el testamento hológrafo, que es un testamento totalmente válido, es muy peligroso de hacer porque si se pierde, ahí se acabó la historia. Y además, el testamento hológrafo, una vez se produce el fallecimiento, hay que legalizarlo en la notaría. Por tanto, lo que te has ahorrado para hacer un testamento ante notario, luego te lo vas a gastar para protocolizarlo, para legalizarlo. Por tanto, te vas a ir el tiro por la culata. Es mucho más seguro y, al final, de todo, más barato hacer el testamento ante notario.
Claro,
el hológrafo solo es un caso de urgencia.
Clar, és el que ens deies tu, que molt probablement gent durant la pandèmia, no? Doncs va ràpidament, fas un testament hològraf, que és el que tu escrius a pròpia mà, no?
Exacto, y la mayoría de los testamentos hológrafos están mal hechos, porque si no cumplen los requisitos de la ley no sirve para nada.
¿Y quins són aquests requisits?
Pues mira, lo primero, la fecha y el lugar donde lo has hecho. Segundo, identificarte muy bien, es decir, por ejemplo, María Elba Rojas, DNI tanto, casada, viviendo en tal sitio. Entonces, explicas qué quieres hacer. Si quieres nombrar heredero de todos tus bienes a una persona o a varias, identificarla bien. O si quieres dejo mi casa de la playa a tal persona, en mi casa de Barcelona tal. O sea, identificarlo muy bien. Pero sobre todo, nombrar a una persona como heredero. Porque no es lo mismo nombrar a una persona como heredero que dejarle una casa concreta. Si yo le dejo una casa concreta, le estoy dejando un legado. Y el que recibe el legado es el legatario. El legatario recibe los bienes y se desentiende del resto de las deudas que viene Hacienda, que tiene alguna reclamación, la deuda del IBI, cualquier cosa. El legatario no responde. Por eso que los testamentos donde no hay herederos no sirven para nada. Salvo que se hubiera nombrado en Albacea, pero la gente poco sabe del Albacea.
L'Albacea és el malmarsó.
El malmarsó en català.
Això, sí, exacte. Sí, sí. Maria Eloa, si ens centrem en el cas que la persona, doncs, no té testament, què passa? Qui hereta?
Pues si no tiene testamento, siempre hay un plan B en la vida, ¿verdad? Es la ley. La ley ya dice, bueno, esta persona ha muerto sin testamento, por tanto, tendrán que hacer lo que yo he dicho. Y la ley depende de en qué parte de España estemos. No es igual en Cataluña que en Madrid, que en Andalucía, que el País Vasco. Esto cambia. Entonces, en Cataluña, que es lo que nos interesa, si muere la persona sin testamento, van a heredar los hijos y demás descendientes, es decir, nietos, bisnietos, se los hubiera, si hubiera fallecido el hijo, o los hijos, y el cónyuge o la pareja de hecho va a tener el derecho de usufructo sobre todos los bienes. Por tanto, ya vamos a tener un conflicto, porque a veces, si el padre murió con una pareja, que no es la madre de esos niños, el enfrentamiento está asegurado. Por eso que hay que hacer testamento, hay que dividir la herencia, hay que dejar claro quién quieres que se lleve las cosas y además qué cosas concretas. Esto de dejar, dejo a todos mis hijos a partes iguales es un grave error.
Y ellos ya se arreglarán, ¿no?, que es portan bé y...
Eso es una irresponsabilidad de los padres, ¿eh? Es la causa de todos los problemas, decir que deja a todos los hijos a partes iguales. Porque una cosa es querer a los hijos por igual y otra cosa hacer eso en el testamento, que es diferente, ¿eh?
Escolta, i Maria Alba, si la persona que apareix al testament com hereva ja està morta, què passa?
Si está muerta, lo que te comentaba antes, por ejemplo, si yo tuviera un hijo que lo nombro heredero y ha muerto antes que yo,
¿sí?,
el día que yo muera, ese hijo no estará y van a heredar los hijos de mi hijo. O sea, esto pasa por ramas, como si fuera un arbolito. Si el primero no está, pasa a los descendientes y va pasando de cadena en cadena. Y si no tuviera descendientes, pues pasaría a la persona que se ha hecho la previsión en el testamento. Y si no hay testamento, cuando no hay descendientes, pasa a los para arriba, ascendientes, padres y abuelos.
Ah, torna a pujar cap
amunt. Va para arriba, sí. Y si no, arriba no tenemos a nadie, pasa al lateral, a los, se llaman los colaterales, que son los tíos, los hermanos de mis padres. Y si hermano de mis padres hubieran todo fallecido, pasaría a mis primos. Y así, máximo hasta el cuarto grado.
Y
si no hubiera nadie, la Generalitat sería la heredera.
És la comunitat autònoma, no?
Sí, sí.
La llei marca això. Sí. Perquè, per cert, Maria, ara no sé si m'equivoco, però a Catalunya tenim dret successori propi?
Exactamente, sí. Dentro del Estado español tenemos 7 legislaciones diferentes. Y en Cataluña, evidentemente, tenemos una legislación propia hace muchísimos años. Estos son derechos forales que vienen de la Edad Media, que se han respetado y se aplican. Bueno, se han ido evolucionando, evidentemente. Y Cataluña tiene su propia legislación. Y, por cierto, bastante moderna, ¿eh? Bastante moderna.
Avui estem amb Maria Elba Rojas. De fet, ens acompanyarà aquí al matí a Ràdio Estel. Ens donarà aquests consells, no?, aquests tràmits, sobretot. I ens faràs entendre, perquè moltes vegades ens tirem cap enrere. Dret successori, de dret d'herències. Sí. Què és això, no? I realment va bé, no?, saber-ho prèviament per evitar aquests maldecaps que...
Sí, per evitar, sobretot, perquè normalment les persones, quan no conocemos algo, tenemos miedo. Però si tu ja sabes que hay que hacer el tràmite que tienes que hacer, pues estarás más tranquilo, esa es la verdad.
Una altra pregunta que em ve al cap avui, Maria Elba, és si en el testament hi ha una clàusula de desheretament contra algun fill, què sí. passaria?
Mira, últimamente vemos varias, ¿eh?
Sí?
Sí, la mayoría de las cláusulas están mal hechas. O sea, se pueden desheredar a los hijos en Cataluña por una cláusula que se ha puesto muy de moda y que está en vigor desde el año 2009 y que dice, por falta de relación familiar continua, puedes desheredar a tu hijo. Pero la ley tiene una trampa, es que esa es la historia. Y por tanto, si no desheredas bien, exactamente con los requisitos de la ley, tú te puedes cargar como abogado esa desheredación y cobrar la legítima. Porque desheredar quiere decir no dejar ni siquiera la legítima. Eso quiere decir.
Claro, que porque tú, diguéssim, com a fill, tens dret a la legítima.
La ley dice que todos los padres tenemos que dejarle una parte de nuestro patrimonio a nuestros hijos. En todas las leyes de España, salvo Navarra, ¿eh? Navarra no es legítima, ahí tienen libertad absoluta para hacer lo que quieran con sus propiedades. Pero aquí, la legítima en Cataluña, la ley nos obliga a guardar el 25% de nuestro patrimonio para nuestros descendientes, para los hijos. Y por tanto tenemos que dársela, salvo que haya una causa para desheredarlo.
Olga Vallejo, tu estàs mirant així. Bon dia de nou.
Estic perplexa, hola. He escoltat amb tantíssima atenció.
Tu t'ho havies plantejat, això, de fer testament?
No. Ja he vist que sí, però el que m'imagino que des del principi la gent s'està preguntant, Maria Elba, és quan pot costar més o menys fer un testament? Ha quedat claríssim que surt més car no fer-lo que fer-lo, no? però sí, fer-lo, sí. Algú ara potser diu, bueno, estalviar.
Si una persona, digamos, solo tiene un hijo, la verdad, y vienen a mi despacho y digo, mire, la verdad, si su testamento es tan simple porque solo tiene un hijo, vaya directamente al notario porque le va a cobrar entre 60 y 70 euros, están cobrando aproximadamente. Otra cosa es que venga al despacho a asesorarse para que le digamos qué le conviene a esa persona manifestar en su testamento, qué cláusulas, qué opciones que da la ley son aconsejables para ese caso. Y en este caso el precio es muy diferente, evidentemente, porque nosotros para diseñar un testamento tardamos entre 2 y 4 semanas, no lo hacemos en media hora. O sea, es una cosa muy a conciencia después de haber hecho una lectura de la documentación, de las propiedades que tiene, clar, etcètera,
també
etcètera.
Dependrà de les propietats, perquè tu deies, si tens un fill només i vols deixar-li tot el teu fill, sí. Però potser si en tens dos però no tens gaire per deixar...
Claro, pero eso de que no tenemos nada es relativo, porque yo puedo pasar por la calle, me mata, me cae un ladrillo, me mata, ya tenemos unos herederos, claro, y se no crea pasa, una indemnización esto. O me atropella un coche, ya se crea un dinero. O sea, que es relativo eso.
Mariola Rojas, nos quedamos aquí.
Sí, sí.
Però hacemos una cosa, t'emplacem a que vinguis un altre dia perquè ens expliquis encara més coses sobre el món de les herències. Per cert, si voleu algun bon consell o alguna consulta relacionada doncs, amb el tema que hem tractat avui amb la Mariola Rojas, podeu contactar amb el Bufete Rojas, entreu a la pàgina web bufeterojas.es o també al telèfon 93 246 60 96. 93 246 60 96. Maria Elba, benvenida i moltes gràcies
moltes
per
gràcies
estar amb
ti,
nosaltres.
Mercè.
Doncs nosaltres seguim avançant avui al matí a Ràdio Estel. Han de passar encara moltíssimes més coses. Marxem breument a publicitat i a la tornada, Olga, l'hora del consumidor. Avui parlarem d'un tema també molt, molt recurrent.
Serveis de telefonia i internet. Anem a recordar el WhatsApp per qui tingui dubtes. 663-99-30-62. Qualsevol dubte, una nota de veu o un missatge al 663-99-30-62.
I per ser avui parlant de telefonia, també ens podeu trucar al directe al 93-409-2771. 93-409-2771. Perquè d'aquí res, a l'hora del consumidor, estarà amb nosaltres el sotsdirector de l'Agència Catalana del Consum, Albert Malià.
Ràdio Estel.
Tens Android i tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín. L'hora del consumidor.
L'ús tan intensiu que fem de les telecomunicacions, és a dir, dels serveis de telefonia i internet, fa que tradicionalment aquest sector doncs, sigui un dels més que més reclamacions doncs, genera per part dels consumidors. Això està claríssim. Per saber més sobre aquest tema i evitar possibles incidències quan contractem o usem aquests serveis, en els propers minuts al matí a Ràdio Estel parlem amb Albert Malià, sotsdirector de l'Agència Catalana del Consum. Molt bon dia, senyor Malià.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres un dia més aquí al matí a Ràdio Estel. La primera pregunta gairebé és obligada, senyor Malià. Quines són les incidències que detecteu de manera més habitual en el sector de la telefonia i internet?
Bé, la veritat és que es tracta d'un sector, com heu dit també en la presentació, que habitualment és el més reclamat, llevat, com a excepció de l'any passat, perquè doncs, arran de totes les incidències provocades per la Covid va passar al davant el sector dels transports no? L'any passat amb tot el tema de les cancel·lacions de vols i tal que va generar doncs, molta problemàtica. No? Però llevat d'aquesta excepció doncs, és el sector que genera més reclamacions.
Perquè a més tothom al final té telèfon, connexió a internet, mira, potser podríem posar-ho en dubte, però un telèfon amb el que es comunica és pràcticament bàsic. Imprescindible.
Clar, és que aquest és un dels temes, no? O sigui, un dels motius pels quals és un sector doncs, que també genera problemes és perquè probablement és dels sectors que té un volum més gran d'usuaris, perquè és com dieu, no? Tothom té o internet o un telèfon mòbil, o, en fi, bé, per tant és un servei que utilitzem pràcticament tots els ciutadans o gairebé, no? I també l'altra qüestió que genera més problemes, i això sí que des del punt de vista de consum doncs ens afecta més, és perquè els contractes que formalitzem amb les companyies prestadores d'aquests serveis són tipus de contractes que en diem d'adhesió, en els quals, en aquests contractes, clar, el consumidor, com a consumidors, no tenim la possibilitat de negociar. És a dir, quan contractem, aquestes condicions ja ens les trobem predisposades, val? Uh-huh. I, per tant, això doncs, també genera problemes, perquè, com diem, i això val per tot, i no ho acostumem a fer els consumidors, però abans de contractar ens hauríem llegir. De mirar totes les condicions, llegir tots els contractes que estem contractant.
Ens hauríem de llegir la lletra petita i la no petita, totes ens les hauríem de llegir o escoltar amb atenció les condicions. Però, bé, tenint en compte que la majoria no ho fem, perquè almenys jo sóc d'aquelles típiques de... Sí.
Bueno, que al final vas per feina, no?
Clar, a veure si m'acabo conscienciant. Quins són els motius més habituals pels que es presenten reclamacions perquè el que rebeu a l'Agència Catalana del Consum?
Bé, doncs els més habituals són, per exemple, el cobrament de penalitzacions que no van ser informades en el moment de la contractació. Normalment, per fer canvis... o deixar o fer una baixa quan estàvem en un període en què no la podíem fer, d'acord amb el contracte, problemes derivats de canvis de companyia o portabilitats, per exemple, la primera companyia amb la que estàvem anteriorment reclama el pagament de penalitzacions per incomplir el període mínim de permanència, o també que el consumidor acaba rebent factures de les dues operadores, de la nova amb la que ha contractat i també de l'anterior. També rebem problemes relacionats amb peticions de baixa. Per exemple, la companyia no tramita la baixa de tots els serveis i això el que provoca és que segueixin generant factures amb les quals, evidentment, el consumidor no està d'acord. I això també és relacionat amb un altre problema que algunes companyies, alguns operadors, reclamen deutes que no estan del tot justificats i també que el servei o les tarifes que s'ofereixen al moment de contractar després no coincideixen amb el que acaba rebent el consumidor. És a dir, que acaben pagant un preu superior al que havien promès. I aquí és on també, en aquest punt, que també és molt important, hem de recordar que és molt important que conservem, per exemple, la publicitat o l'oferta a la qual ens hem acollit precisament per si després el que ens estaven facturant no coincideix amb el que ens havien ofert, doncs això, evidentment, és una qüestió que es pot reclamar i que és incorrecta. Mm-hmm.
Estic convençuda que ara els oients s'han reconegut en una situació o en una altra. Allò que al final vius com un malson, no? Això de creies que t'havies donat de baixa d'una operadora, ara estàs amb una altra, però encara no, et passes dies trucant, no ho aconsegueixes... Quan estàs allà dins, no veus, o sigui, no veus la llum al final del túnel. Sembla realment complicat.
No, és un malson.
I és veritat. I a més, estem en aquest malson que dieu sense haver-ho buscat per culpa d'una mala gestió de la companyia, perquè, per exemple, quan fem una portabilitat, la normativa és molt clara i diu que és a dir, quan es tanca la relació amb la companyia anterior, doncs s'ha de tancar del tot i a més, la companyia anterior està obligada a traspassar el número i tot plegat a la companyia nova. I això, pues, tot i que la normativa és clara, doncs no sempre ho acaben complint i fent d'aquesta manera i, com estem dient, pues, això genera problemes. Evidentment, aquestes irregularitats, si les autoritats de control, que no som només l'Agència Catalana del Consum, també hi ha les autoritats doncs, de en matèria de telecomunicacions, lògicament adoptem mesures per intentar corregir aquestes pràctiques, però és evident que no ens en sortim perquè, doncs, malauradament, doncs, segueixen fent-les. Sí.
Clar, avui estem al matí a Ràdio Estel amb Albert Malià, sots director de l'Agència Catalana del Consum. Per tant, senyor Malià, si estem interessats o a contractar qualsevol servei de telefonia o bé rebem doncs, alguna oferta, què hem de tenir en compte per evitar aquests ensurts i aquests maldecaps que estem explicant?
Aquí valen recomanacions que fem sempre en general, no? Quan volem fer una contractació de qualsevol servei, que, per exemple, doncs, comparar les ofertes dels diversos operadors, no? I triar la que més s'ajusti a les nostres necessitats. Informar-nos molt bé de les condicions, de tot, dels preus, del termini per la connexió inicial, si hi ha un període mínim de contractació, el que dèiem de les permanències, la qualitat del servei. També és important saber que coneguem que els operadors de telefonia estan obligats a facilitar informació sobre el contingut dels contractes en la seva pàgina web i que també tenim dret, i això també és una recomanació que fem, a que ens enviïn per escrit, si ho demanem expressament, els detalls del contracte. Per tant, aquesta és una altra recomanació. Si estem fent una contractació telefònica, podem demanar i estan obligats a donar-nos el contracte perquè, per exemple, ens l'enviï per correu electrònic o perquè el puguem llegir amb calma i prendre la decisió amb més coneixement i no haver de prendre la decisió en aquell moment en la trucada telefònica. Val? També una altra qüestió important, és important recordar que tota mena d'informació, inclosa la publicitat, els preus han de ser totals, han d'incloure l'IVA. Això fa uns anys les companyies, especialment de telecomunicacions, no ho feien en la seva publicitat, això s'ha anat corregint, per sort, però tinguem-ho en compte, tinguem-ho molt present. Per si, sobretot en les ofertes que ens puguin fer per telèfon, que quedi clar que són preus totals. Com dèiem, també, revisar les condicions. Mirem el tema de les permanències i les penalitzacions, que, com hem dit, és una de les qüestions que pot generar més problema. També el que dèiem, si la contractació la fem per telèfon o per internet, doncs demanem una còpia, com dèiem, per escrit, de l'oferta i del contracte per si calgués reclamar qualsevol incompliment. I en aquest sentit, en aquest tipus de contractacions, tant telefòniques com per internet, és important que sapiguem, que això no ho sap tothom, però és important recordar-ho, que quan fem una contractació que en diem a distància, tenim 14 dies per anul·lar-lo, el contracte. Val? És a dir, si en aquests primers 14 dies des que vam contractar ho revisem bé i no ho veiem clar i volem anul·lar-lo, ho podem fer sense cap problema. I, finalment, una altra qüestió. Anem molt en compte amb les altes, amb el que en diem també altes no sol·licitades, que això també a vegades ens arriben, persones que han rebut fins i tot directament una factura d'una companyia amb la qual ells diuen, o les persones ens diuen, que no han contractat. Llavors, aquí anem amb compte, perquè si ens ofereixen la contractació per mitjà d'una trucada, si no n'estem segurs, no donem cap dada personal o bancària, sobretot bancària, si no n'estem ben convençuts a l'hora de voler contractar.
Set minuts que passen de les 11 del matí. Clar, Olga, avui estem aquí a l'hora del consumidor al matí a Ràdio Estel parlant de serveis de telefonia i internet i segurament, com dèiem abans, molts maldecaps ens han vingut quan hem de contractar aquesta permanència, portabilitats. Nosaltres animem els oients que ens enviïn doncs, el seu dubte, el dubte que tinguin o no, del 663-99-30-62. Ens podeu trucar en directe al 93-409-2771 i li feu directament la pregunta al senyor Albert Malià, sots director de l'Agència Catalana del Consum. Ara que estava parlant de portabilitats, no? Una de les principals preguntes que també ens ve al cap preparant la secció és quines peculiaritats, no?, té aquestes portabilitats, senyor Malià?
Bé, la portabilitat, el que ve a dir, que això està previst a la normativa que regula el tema de les telecomunicacions, és que el que ens estan fent amb la portabilitat és un canvi de companyia, però conservant el mateix número de telèfon que ja tenim amb la companyia que tinguéssim actualment. I, per tant, això ho hem de diferenciar molt bé d'una baixa, perquè si el que fem és fer una baixa simple, per dir-ho així, llavors perdem el número que teníem fins aleshores.
Ja ens ha donat abans algunes pistes sobre què hauríem de tenir en compte a l'hora de fer una portabilitat, mantenint el número, però sí. Què hauríem de tenir present sí o sí?
Clar, aleshores, com dèiem, si volem fer un canvi de companyia, comprovem que no tinguem clàusules de permanència amb la companyia anterior perquè ens podrien cobrar una penalització. Aquí també cal dir, i això ja és una qüestió una mica més, diríem, més tècnica, però és important també saber-ho, que si tenim unes permanències molt llargues, nosaltres en diem que això pot ser abusiu. És a dir, nosaltres considerem que una permanència d'any i mig, per exemple, podria ser acceptable, però per sobre de 2 anys o més, considerem que serien unes permanències abusives. Per tant, si ens han aplicat una, o tenim una permanència molt llarga, podríem, diguem, denunciar-ho, perquè, com diem, llargues permanències són, considerem que són abusives. Per altra banda, per iniciar la portabilitat, hem de demanar l'alta a la companyia nova. I com també us dèiem, aquesta petició d'alta inclou també la petició per tramitar la baixa de l'anterior. No, nosaltres no hem de fer cap gestió amb l'operador anterior. Això és el que dèiem. És que, en principi, això està regulat i són les dues companyies, la que nosaltres hem demanat l'alta i la que teníem anteriorment, les que han de resoldre i fer tots els tràmits necessaris per traslladar el número a la nova i que, diguem, que l'anterior desaparegui, per dir-ho així, i que tot passi a la nova. I això és el que no sempre passa, però ho han de fer així.
És curiós que en aquesta experiència de portabilitat o donar-te d'alta d'un servei de telefonia, el que sigui, com canvia l'experiència en funció de la competència de la persona que t'estigui atenent. A vegades... només m'ha passat a mi, això.
No, és veritat, estava pensant, sí, perquè no.
Perquè ara veia la Mercè que em mirava com dient...
No, l'últim cop que he tingut, doncs això que tu dius, no?, que depèn de la persona que t'atengui, tindràs un tracte o un altre. Vas per aquí, no?
Sí, sí, perquè no té res a veure i a vegades has parlat un dia amb algú que t'està atenent, t'ha donat una informació, el dia següent tornes a trucar, et diuen una altra cosa diferent. Jo recordo amb uns problemes que vaig tenir de portabilitat quan em vaig canviar de casa, que no arribava una companyia, llavors feia una altra. Mm-hmm. Vaig començar a l'inici de l'embaràs i estava a punt de parir i encara no ho havíem resolt. Ja. O sigui...
Doncs déu-n'hi-do. No. I, de fet, ja és una de les coses que anava a dir, aquesta portabilitat s'ha de fer en el termini màxim d'un dia laborable. Això és el que està establert per la normativa del sector. I l'únic que sí, que això normalment, quan fem aquestes portabilitats, normalment ens avisen és que pot haver-hi alguna petita interrupció temporal del servei.
Això és veritat,
cosa
sí.
Que a vegades, cosa que a vegades no és tan petita, sinó que a vegades ens quedem... Hi ha reclamacions que ens arriben en què hi ha persones que es queden sense servei i no el recuperen i els costa recuperar-ho. Amb una portabilitat, em refereixo.
També avui, senyor Melià, ens agradaria doncs, parlar d'un cas de la telefonia. Hi ha determinats serveis que impliquen un pagament addicional i que, per tant, podem fer augmentar considerablement la nostra factura. Quins són exactament aquests serveis que moltes vegades dius, mare meva, i ara per què em cobren això? No? D'on
et
ve
trucaré,
això?
Trucaré, a veure.
I, bueno, són els números que en diem de tarifació addicional, que són normalment els... comencen per 803, 806, 807... o 905 i 907, que normalment correspon a serveis d'entreteniment, com poden ser jocs d'atzar, línies de tarot, coses així, i en conseqüència tenen un cost molt superior, que en teoria, no en teoria, i d'acord amb la normativa que regula aquest tipus de números, han d'estar informats, és a dir, quan anem a consultar o a trucar amb un número d'aquest, ens han d'avisar prèviament el cost, d'aquestes trucades. Per tant, bueno, fixem-nos en els preus i controlem el nombre de trucades si és que les fem. També és important recordar, i això fins on nosaltres sabem s'està complint bastant, això, és que les empreses no poden utilitzar aquest tipus de números pels serveis d'atenció al client o de postvenda. Això en algun cas havia passat, alguna empresa ho havia fet, però això les normatives de tant de consum, bueno, i d'atenció al client, prohibeixen expressament la utilització d'aquest tipus de números amb tarifació addicional precisament pels serveis d'atenció als clients. És més, de fet, aquí a Catalunya, pel que fa als serveis bàsics, aquests números, el que dia diu el Codi de Consum, és que han de ser gratuïts, totalment gratuïts. També hi ha una altra cosa que potser això altra, no s'utilitza tant darrerament. Va tenir una època que s'utilitzaven molt, que són els serveis de continguts d'oci que se subministren mitjançant SMS.
No, no, jo en rebo, també, encara, senyor Malià. És una pràctica. Sí. No, no, casa meva.
Aquí tothom té una història, amb els telèfons.
No, no. No, però... és a dir...
No, i el pitjor del
existeix,
cas...
però potser... No hi ha el volum
tan queixes, gran
que hi havia hagut en altres moments, que són el que en diem els SMS Premium,
sí,
que són aquests que descarregues música, tons de trucada, jocs, concursos de televisió...
I no, que et fas informació, notícies, i que no saps ben bé com l'has contractat, no, senyor Malià?
Exacte, sí. I aquests missatges també tenen un preu molt superior, als missatges... ordinaris, i en alguns casos també a vegades impliquen una subscripció, amb la qual t'estaran carregant periòdicament doncs unes quotes. No?
Sí, sí, tu arribes a la factura final.
Hem d'anar molt, molt en compte.
Sí. I sobretot amb aquest tipus de subscripcions, no, senyor Malià? Perquè sense voler, sobretot a les persones grans, que clar, amb el mòbil fàcilment et poden... A veure, jo no sé si és el verb estafar, no, senyor Malià, però que no et dones compte i t'estàs subscrivint a alguna que no vols.
Sí. Bueno, clar, aquí, és a dir, lo de l'estafa, més aviat El tema és que potser no, la informació no és prou clara, però, clar, el que pot ser és que ho haguem fet involuntàriament, no?
Sí.
Estiguem fent una subscripció sense haver-nos donat compte o sense haver mirat bé la informació que ens estava arribant, no?, en el missatge. Però bé, en tot cas, això, anem molt, molt en compte. És important també dir que podem demanar gratuïtament a la companyia, de la nostra companyia de telefonia, la desconnexió de tots aquests serveis de tarifació adicional per no tenir riscos, diguem. Uh-huh. És a dir, si ens volem evitar qualsevol tipus de problema amb aquests números i amb aquests telèfons, podem dir a la nostra companyia, amb la que tinguem el contracte de telèfon, que no volem, és a dir, que ens desconnecti de qualsevol servei de tarifació addicional.
Ja hauríem d'anar acabant, però abans volem preguntar-li justament per això, per les reclamacions, no? Què hauríem de fer si tenim algun problema? I sobretot, ara dèiem, tothom té una història amb la telefonia mòbil, amb internet. Hi ha un bon índex de resolució de reclamacions?
La veritat és que sí, És a dir, també hem de dir que els serveis de telecomunicacions, en les últimes dades de l'any passat, van ser el sector amb més casos resolts, tant per la via de l'arbitratge, amb un 71% del total de casos resolts, com per mediació, amb el 32%. Amb el que portem d'any, entre l'1 de gener i el 15 de setembre, les telecomunicacions han tornat al número 1 de reclamacions resoltes, tant per mediació com per l'auda arbitral. Per tant, podem dir que les telecomunicacions, és veritat, com estem dient, que generen moltes controvèrsies, moltes reclamacions, però també és el sector que més reclamacions resol. I això en bona part és perquè les principals companyies operadores estan adherides al sistema arbitral de consum, i això permet resoldre moltes de les reclamacions que rebem per aquest mecanisme, que com ja hem recordat altres vegades, és un mecanisme voluntari, gratuït i més àgil i senzill que no pas la via judicial.
Clar, perquè no arribes a judici, no?, si vas a l'arbitratge de consum.
No, exacte, és un sistema extrajudicial bastant més àgil i senzill, i sobretot gratuït, per resoldre aquest tipus de controvèrsies. No?
Doncs, senyor Malià, Albert Malià, sots director de Disciplina de Mercat de l'Agència Catalana del Consum, gràcies, moltes gràcies. Esperem un dia tenir-lo aquí amb nosaltres, no, el senyor Malià?
Home, ens agradaria, sí. Bueno, ens resol els dubtes ara, igual, però home, a vegades el contacte visual,
clar,
sí.
Senyor Malià, el convidem ja un dia, a veure si pot venir aquí als estudis, i així doncs el veiem, ens retrobem físicament també.
Doncs perfecte.
S'ho apunta l'agenda, no?
Per alguna propera, doncs... El proper dia, si pot ser.
Exacte, exacte. A nosaltres ens encantaria, perquè també perfecte. Moltes vegades tenir-lo visualment... jo ja el conec, el senyor Malià, però l'Olga has de conèixer.
Sí, home, ja li deia, a veure quin dia ve. Doncs ja segur que trobem el dia.
Senyor Albert Malià, perfecte. Moltíssimes gràcies, que tingui molt bona setmana. L'esperem doncs, la setmana que ve aquí, l'Hora del Consumidor.
Igualment, moltes gràcies.
I, per cert, per més informació, perquè tot el que ens ha explicat el senyor Malià ho trobem fàcilment a internet,
A consum.gencamp.cat i també a xarxes socials, Instagram, Twitter o Facebook, teniu l'usuari @consumcat.
I nosaltres que arribem ja al punt de les 12, moment per fer una aturadeta, ens posarem al dia amb les notícies gràcies als serveis informatius d'aquesta casa i després a partir de les 12, després d'escoltar prèviament la pregària de l'Àngelus, informatiu, parlarem avui a Tecnopèdia dels canals de comunicació digitals. Aprofitem que tenim el Pau Font i també li preguntarem, Olga, doncs què va passar aquesta setmana, que es va aturar el món, amb la caiguda de WhatsApp. Això serà, com dèiem, a partir de les 12, si et quedes al matí a Radio Estel.